Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
...27 minutets que passen de les 11 del matí... ...i a aquesta hora de cada divendres, com sempre... Entrem al benestar emocional amb en Tomàs Navarro. Molt bon dia, Tomàs.
Molt bon dia, Sergio.
Com estem? Com va la setmana?
Fantàstic. I tu què tal?
Jo molt bé, ja veus. Aquí acaba la setmaneta i ja pensant se'm a dir que demà toca pujar a l'ermita.
Exacte, és veritat.
És un bon dia per sortir al solet, a veure si ens acompanya el temps.
Farà bo, perquè els últims anys sempre ha plogut.
Sí, doncs és veritat. Ja per l'eliminació ja toca un dia esplèndida, si tenim sort.
Molt bé.
Tomàs, avui volem parlar de felicitat, però felicitat en països. Països feliços, seria la cosa. Pot un país ser feliç?
Mira, el que sabem és que mesurem indirectament la felicitat en els països. Com? Amb el producte interior brut, la renda per càpita, amb índex de possessions, hi ha molts índexs, molts índexs. Però aquesta mesura indirecta sempre està relacionada amb diners. Aleshores, la meva pregunta és, els diners tenen a veure amb la felicitat?
Ai... Vaja, jo et diria, ara en dies hipòcrita i coses d'aquestes, jo penso que sí que té a veure una miqueta amb la felicitat. Els diners, a vegades, però no vol dir tenir-ne molt, sinó que tinguis els que necessites tu.
Sí.
Seria millor això.
Mira, jo crec que els diners compren el benestar, però no donen felicitat. I tenim casos de gent que coneixem que està deprimida i ha invertit molts diners en molts capritxos grans i no han pogut gaudir. També tenim gent, una persona que es va divorciar, va deixar la parella i perquè se li passés una miqueta a l'episodi se'n va anar a Eivissa un mes. Aleshores, no és el mateix anar-te un mes... de juerga a Eivissa, que quedar-te pues, un mes treballant cada dia sigui la mateixa rutina.
Un mes a Eivissa, mare meva.
Un mes a Eivissa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, perquè ara fa molt poquet sortia un estudi on deia que l'estat espanyol estava al tercer lloc de felicitat.
Mira, el primer que hem de veure és aquest estudi com és. Fa escassament 3 anys es va fer un estudi molt representatiu, molt científic, en el qual ens ha quedat tots sorpresos, perquè el país amb més benestar del món era Bhutan. Sí, sí.
Clar.
Benestar psicològic. Sí, sí, ens hem quedat molt sorpresos.
Clar, i sorprèn moltíssim, perquè és un país que a primera vista dius, vaja, aquesta gent no ho està passant bé, sembla.
Jo no tinc explicació.
Clar.
No en tinc, però l'estudi era molt seriós i molt ferm. Sabem que hi ha països amb una baixa renda per càpita, com ara Cuba, on el nivell de satisfacció de la gent és molt elevat. I països com ara Espanya, on tenim pues, un nivell socioeconòmic pues, mig, val? Vull dir, estem en el primer món, no estem en el tercer món, i la felicitat està pel terra.
Clar.
Sí. Aleshores, podem afirmar que el nivell d'ingressos no sempre està correlacionat directament amb la felicitat, sí?
Exacte. Llavors, com es pot mesurar la felicitat? Perquè això sembla que és una cosa que cadascú la porta per dins i sap si és feliç o no, o li poden veure si és feliç o no, però mesurar l'estat de felicitat d'un país...
Sí. Mira, això és estadística, mostres aleatòries, és representativa de cada país, eh? Però la felicitat és una mesura subjectiva. Què vol dir? Vol dir que tu pots tenir un seguit de factors que qualsevol persona valoraria com a feliç i tu no sentir-te feliç.
Exacte.
Vale? Per tant, no és tan important tenir indicadors externs, sinó interns. I la felicitat, la percepció de felicitat, el benestar subjectiu que en diem, es veu afectat per trastorns psicològics i per moments d'estrès, per moments d'agòbio, per moments de tristesa. Tu pots tenir una vida absolutament feliç i tens una mort d'un familiar. No t'ha canviat res. Bueno, t'ha canviat que mor la persona,
òbviament,
però
sí,
de tot el reste de paràmetres no t'ha canviat res. La feina, la família, tot. I durant un temps passaràs per un moment d'infelicitat.
Clar, si tu es vols recte, quin avorriment, també. Igualment, clar. Sí, suposo que és això. I a vegades també, si tu tens una vida, diguem, feliç, a vegades estàs més feliç, també, des de l'altre punt de vista, en comptes d'estar més trist, doncs més feliç encara i tot. Però igualment això no acabo de veure clar, perquè per mesurar la felicitat d'un país...
Sí.
Vaja, és difícil això.
És difícil. Mira, primer, el concepte de felicitat no està ben definit encara. I ens hem de remuntar a la història.
A veure.
Els epicurs deien que havies de gaudir dels plaers terrenals amb mesura. Si anem més a l'antiguitat encara, els platònics, Aristòtil, tota aquesta escola, deia que no, la felicitat és algo cognitiu. És un exercici de virtuts en el qual, quan tu treballes per aconseguir alguna cosa, ets feliç.
Sí.
Els hedonistes deien que no, que eren plaers corporals bàsics, sí? A menjar, un bon beure... Aleshores, hi ha tants models de felicitat que encara no tenim un acord. De fet, a mitjans de març estarem en un congrés a Madrid debatint sobre la felicitat. De moment sabem que hi ha petits instants de felicitat, però la felicitat com un constructe general no existeix, la felicitat és efímera. Aleshores, si tu agafes aquest mostratge aleatori d'un país, no pots controlar si està en un moment de felicitat efímera o no.
Clar,
per tant, pots mesurar el benestar, pots mesurar la percepció subjectiva, moltes coses, però la felicitat no, perquè encara no sabem què és.
Però llavors hauria de ser una mostra a llarg termini en comptes d'una mostra curteta, perquè si ho fan en un moment una foto fixa, doncs mira, potser aquell dia el Barça guanya la Champions i diu, ai, que contents que estan els catalans. Però el dia següent poder ja torna a estar enfonsats, que em perdonin.
Exacte. De fet, jo animo la gent a que busqui instants de felicitat, que no busqui la felicitat, perquè és una quimera. Clar. I la gràcia de felicitat és que s'acaba, i torna a començar, i s'acaba, i torna a començar. I aquest és el procés bonic. Perquè en un estat continu de felicitat ens habituaríem.
Clar.
I doncs, necessitaríem alguna cosa més, una estimulació més.
Exacte. És això, a vegades sembla que ho tinguis tot. És la típica pel·lícula americana del típic home que ho té tot, però tot així no és feliç. És una cosa molt... molt típica. Sí que és veritat que, bé, però per buscar la felicitat d'un país, com es pot fer un rànquing en què diguis que els habitants de Bhutan són tan feliços? És que a mi, de debò, li dono voltes i...
Mira, tu fas un qüestionari i el mateix qüestionari el passes a tothom, a diversos països. Sí. Val? Aleshores, has de tenir en compte que com s'aplica el qüestionari, com es tria la mostra, moltes coses diferents.
Correcte.
Però hi han grans errades històriques d'aproximacions estadístiques.
Mira,
hi havia una que deia que aquesta fent molta gràcia, era de les primeres de la psicologia. Deia que els homes joves amb problemes a la dentadura tenien un coeficient intel·lectual més baix. Val? Aleshores, esclar, això
és ridícul. Va
començar a estudiar, no? I clar, era una mostra que era de la Guerra Mundial. Per tant, aquí venen els homes joves, eren soldats.
D'acord.
Sí? Qui anava a parar a soldat raso era de nivell socioeconòmic mig baix.
Clar.
Si era de nivell socioeconòmic mig baix, no anava al col·le, treballava. I tampoc no anava al dentista, ni tenia hàbits, ni higiene.
Clar.
Aleshores, és una cosa que s'està evolucionant, però...
Clar, però ara costa molt veure això, ara és pràcticament impossible perquè no pel teu aspecte ni per la teva capacitat física pot ser més intel·ligent, més feliç o més... Vaja, almenys jo ho veig així, pot haver algú que estigui fatal físicament i que sigui o molt feliç o que sigui superintel·ligent. És que ve de saber.
Mira, tenim indicadors de manca de felicitat físics, que ho veiem, val? Un, per exemple, és l'omega sign. L'omega sign és una arruga vertical entre les celles, completament vertical, profunda, no és d'expressió, i si busqueu a internet trobareu, l'omega sign.
Omega sign.
I això és manca de felicitat, per tristesa o per angoixa.
Si tens aquesta arruga...
Sí.
D'acord.
Si busqueu per internet, podeu veure molts casos, Un que es veu molt evident és el del president Artur Mas. Fa 12 anys no el tenia, ara el té.
Clar.
Si una persona que estima el seu país veu durant tant de temps com està evolucionant, és molt possible que pateixi angoixa, que pateixi tristesa, i és un reflex, i surt com a reflex a l'omega sign. Val? És una arruga o dos, paral·leles, verticals, entre els fronts.
Curiós.
La qualitat de la pell. Una persona que és feliç té una qualitat de pell maca, té una bona irrigació sanguínia, la pell és hidratada. De fet, just ahir veia una clienta que feia temps que no veia i venia perquè està passant un període de molt estrès i la qualitat de la pell era molt diferent.
Ara ho estàvem buscant pel Google ara, però de moment
surt el signe d'omega.
Sí, la lletra omega surt.
Potser si busques omega sign psicologia.
Omega sign psicologia, anem buscant-ho. Doncs molt curiós que amb un signe físic es pugui veure, bé, sobretot un signe físic del mateix... De l'aspecte d'un mateix.
Sí.
Jo una cosa, no sé si això tindrà alguna cosa a veure, però per exemple, el canvi que ha fet Pep Guardiola des que va començar a entrenar al Barça fins ara, d'entrada ha perdut molt de pèl, això d'entrada, i molt més blanca, no?, per al principi. Això també pot tenir a veure el tema de l'alopècia, perdre cabell?
Sí, mira, la veritat és que no puc comparar el Pep Guardiola, però sí que sabem que hi ha un tipus d'alopècia. L'alopècia general està potenciada per l'estrès, però hi ha un tipus d'alopècia que és l'alopècia areata. Són àrees, clapes sense cabell. Tu conserves tot el cabell i tens una clapa sense cabell. Això és directament lligat a episodis d'estrès.
Vaja.
Val? El tant percent de gent que té alopecia areata i no ha tingut un episodi d'estrès és baixíssim.
Déu-n'hi-do. I també pel que fa a canvis en el cabell, gent jove, jove, em refereixo amb 20 anys, que poden tenir algun flec de cabell blanc. Això, per què passa això? Mira, és una cosa que sempre m'ha quedat l'atenció moltíssim.
Sí, amb això no sóc un expert, però crec que està més lligat a genètica que no pas a com a mostra d'angoixa.
Ah, però jo pensava que anava lligat en algun sentit, però vaja, mira, em deixes més tranquil llavors,
Sí, no.
No pensis...
Però proposo que fer un experiment, que mireu els vostres companys, que coneixeu bé, i sabeu els que... Feu com una categoria, com un rànquing, no?, dels que són feliços, els que viuen més atormentats. I mireu el físic de cadascun d'ells. Segurament el que viu feliç el veuràs més equilibrat, amb pes, amb una pell més vermella o més morena, més irrigada, el més hidratada, i la persona que viu més atormentada, la pell serà de pitjor qualitat, més resseca, amb capilars però no ben irrigada.
Clar,
segur que ho veuràs, feu l'experiment.
Déu-n'hi-do, ara m'agradaria molt veure algun habitant del Bhutan, a veure com té la pell. És que, vaja, és increïble que un país com Bhutan, però també pot ser això, que tenen un índex per càpita molt baix, tampoc no cobren molt, per entendre'ns, però tampoc han de gastar molt. Per tant, potser amb el que tenen són més feliços que totes les coses, i amb el Tibet al costat, què més vols, mare meva? Clar, allò és una vista bonica cada dia. Clar,
sí, sí.
Això suposo que anima. D'altra banda, també, això va lligat amb altres temes, diuen també que són més infeliços les persones que viuen en illes, per exemple.
Sí, d'això hi ha estudis. Hi ha, com tot, hi ha estudis que confirmen i que rebutgen. Hi ha una illa al Japó, que és on viuen, hi ha un índex de felicitat molt elevat, un índex de longevitat molt elevat i un índex de satisfacció social molt elevat. I és una illa molt petita del Japó. Aleshores, sí, les condicions climatològiques afecten el nivell de felicitat. El sol, si hi ha sol, és fantàstic. Si hi ha vent, el vent fa que baixi el nivell de felicitat. L'aïllament, com una illa, també baixa el nivell de felicitat. Per què? Perquè tens poca estimulació. Tens més estimulació a Barcelona, que coneixes gent, no sé què, tens un cercle social molt ampli i amb molt potencial, doncs que amb una illa, i quan més gran la illa millor, però amb una illa estàs més aïllat, lògicament.
Clar, però sembla igualment que amb tal com està evolucionat ara mateix la xarxa d'avions, vaja, no hauria de ser així, perquè comunicació pràcticament la mateixa. Evidentment no pots agafar el cotxe amb un ventall tan ample com el pots agafar diguem el continent, però vaja, l'avió és molt fàcil d'agafar i no té o un vaixell, un ferri que et porti cap al continent, tampoc tindria més història. De fet, això sí que ho he llegit algun cop jo, els índexs de suïcidis que són els més alts a illes i països del nord, per exemple, països escandinaus. Vaja, sembla mentida que el temps pugui tenir tant a veure.
Clar, vivim en una terra, vivim en unes condicions climatològiques, en un ambient que ens afecta. El vent és un estressor terrible. On hi ha vent, allò, està tocat per la tramuntana, és veritat. Val? Aleshores, el vent és un estressor terrible, és un estressor terrible. Quan baixa les pressions hi ha més suïcidis que quan hi ha anticicló. Sí? Tu com estàs més content, amb anticicló o amb borrasca?
Home, òbviament amb anticicló, això està molt millor.
Lògicament, 6 mesos que el màxim índex de lluminositat és com aquí un dia emboirat.
Uf. Clar, és clar. És dur, En realitat sí que estem molt ben acostumats aquí, ara que ho penso.
Sí, i tant. Clar.
Sí, sí, no, i a més tenim motius aquí, almenys per l'ambient on estem, tenim motius per ser feliços. Aquí segur que també, amb coixarola aquí al costat, el solet pràcticament cada dia, que no plou pràcticament mai, que això també a vegades dius, ai, que plogui una miqueta. Però vaja, sí, no tenim massa excusa per estar tristos. Déu-n'hi-do, Tomàs.
Mira, un altre índex que m'agradaria repassar abans que acabem.
Endavant,
tenim temps. És les expectatives, el que tu esperes. Val? Si el que esperes està ajustat a les teves possibilitats, tindràs poca frustració i tindràs felicitat quan ho aconsegueixis. Si les teves expectatives no són adequades al teu potencial o al teu context, tindràs una frustració darrere l'altra i serà molt difícil que siguis feliç. És a dir, si tu esperes quelcom que no està al teu abast o que no implica un esforç sinó un patiment que està molt llunyà, clar,
la patacada serà molt gran.
Cada dia veus que no arribes, que no pots, que no arribes, que no pots, que no arribes, que no pots, i viure amb això és molt difícil.
Clar que sí.
Aleshores, ajustar les expectatives a tu, a la teva realitat, i no al que et va dient l'entorn, és també molt important.
Déu-n'hi-do, doncs, una... es pot mesurar la felicitat, llavors la resposta seria que sí, que es pot mesurar d'alguna manera.
Sí, però no, encara no tenim eines no fiables com. I vàlides.
D'acord, però tu creus que es podrà fer a la llarga, això?
Sí, sí, sí. No, de fet, ara nosaltres, quan algú ve a Pantarrei, d'entrada passem un qüestionari que mira la seva percepció subjectiva de benestar.
Fantàstic.
Perquè ens diu que entra a tant i surt a tant. Val? I veiem que hi ha un increment aquí. I sabem, doncs, en l'àrea material... i no vol dir tenir molts diners o poc, sinó si tinc el que jo necessito, vale. En l'àrea laboral i en l'àrea familiar, i àrea de parella, familiar, fills o parella.
Va lligat, sí.
Exactament, en totes aquestes àrees tenim una mesura i mirem com evoluciona aquesta mesura durant les sessions de coaching o de treball.
Fantàstic, mira, doncs, a poc a poc tindrem aquests paràmetres per saber... per mesurar la nostra felicitat, que, vaja, jo de moment no em puc queixar massa, sí. Tomàs, i crec que tu per la cara que fas tampoc tens massa cara de patir sí. massa. Tomàs Navarro, com cada divendres, a Benestar Emocional, fent-nos aquestes sessions de coaching, gràcies com sempre, i la setmana que ve, més i millor.
Molt bé, moltes gràcies i sigueu feliços aquest cap de setmana.
Ho serem, que vagi molt bé.
Adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.